Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau, admet que l'Ajuntament va tard en la redacció d'un pla d'usos recreatius i de restauració per al barri de Gràcia. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. D'aquesta manera, Perarnau dona la raó als propietaris dels locals d'oci de la zona hermètica que asseguraven sentir-se enganyats per l'administració local.
Si es refereixen a que no hi ha aquest pla d'usos d'oci, és evident, no hi és i anem amb retard. Vull dir, si se senten enganyats en aquest sentit, sí. Vull dir, i el que sí que ens hauríem de fer és assumir el compromís de posar-nos les piles amb tirar endavant això.
Des de l'Associació de Propietaris de la Zona Hermètica ja han assegurat que seguiran funcionant com a entitat malgrat el tancament dels locals a Gràcia.
En successos detingut un clan familiar ballesà que es dedicava a la plantació de marihuana i a la realització de narcoassalts.
Els Mossos d'Esquadra han arrestat 15 persones vinculades amb l'organització com a presumptes autors de robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal, tràfic de drogues i usurpació de funcions públiques.
El Fresh Festival tanca la seva segona edició amb més de 5.500 espectadors, és a dir, una ocupació del 77% en les seves representacions.
I de fet, 12 de cada 34 espectacles programats han penjat el cartell d'entrades exaurides. Amb tot, els organitzadors del certamen consideren que ja s'ha consolidat i estan convertint-se en un referent.
I en esports, el Peralada Girona B serà el primer rival del Sabadell de temporada 2018-2019.
Després de molts dies d'espera i incertesa, finalment ha estat avui quan la Federació Espanyola ha fet el sorteig dels calendaris de 4 grups de segona B, tot plegat en el mateix dia que el Sabadell ha presentat Néstor Carol com nou jugador. El de Castelló de la Plana ha tornat al club després que l'any passat no arribés a lluir la samarreta arlequinada.
Aquestes notícies i d'altres les abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Ara mateix tenim 32 graus a Sabadell. Temperatures que han anat a l'alça en les últimes hores, però què hem d'esperar per les pròximes hores, per aquesta nit i pel cap de setmana? Li preguntem al Roc Mateu. Bona tarda.
Bona tarda. Seguim sota aquest ambient assolellat en conjunt arreu del país. Ara mateix creixen algunes nuvolades cap al Pirineu. Fins i tot durant la tarda no es descarta que s'escapi alguna gota al vessant nord del sector. I a la resta, ja ho dèiem, aquest sol que s'imposa amb algun núvol alt i prim que va creuant d'oest cap a est. I les temperatures avui, que tornen a ser notícies, i és que estan sent més altes, sobretot a l'interior i cap al nord-est de Catalunya. Ara mateix tenim 35 graus, per exemple, a Girona, també a Manresa en tenim 37, cap al Solsona 35, Tremp 36, a l'espera que en aquestes localitats fins i tot pugui pujar una miqueta més, valors que es mourien a la Catalunya central, cap al nord-est, cap a Ponent, fins als 38, a la resta, màximes que pujarien fins als 34 o 35. Ja ho dèiem, per tant, ambient càlid que es mantindrà durant aquest divendres. Això sí, demà dissabte, temperatures que aniran a la baixa, menys a les Terres de l'Ebre, aquí pujarien una miqueta més, i novament ambient assolellat amb 4 núvols a la tarda a zones del Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada avui al conjunt de la xarxa viària catalana, sobretot per l'operació sortida per totes aquelles persones que inicien les vacances al mes d'agost, però també s'ajunta amb l'operació sortida habitual dels caps de setmana d'estiu. A aquesta hora trobem retencions a poblacions de costa com Platja d'Aro o també a poblacions que porten a la costa com Llagostera per anar de cara a Palamós, així també com a Viladecans en sentit Castelldefels i Sant Boi per anar cap a Sitges. A la xarxa viària més propera a Sabadell trobem retencions a la C58 a Terrassa, 3 quilòmetres de cua en sentit nord, en sentit Manresa, també a Montcada, on hi ha 7 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona, i a la B30, 6 quilòmetres de cues, en aquest cas a Cerdanyola, en sentit sud, en sentit Barcelona. A l'AP7, diferents punts conflictius, Castellbisbal, trobem problemes en sentit sud, és a dir, per anar cap a Martorell, i també a Mollet hi ha retencions en sentit sentit Girona. I per últim, a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda Litoral, amb aturades entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt, aturades entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Part d'aquest col·lapse també s'explica pels talls que han portat els taxistes en aquesta tercera jornada de protestes. Després us explicarem amb més deteniment. Passen 5 minuts ara de les 7, és moment d'entrar en matèria, i avui ho fem parlant de la zona hermètica, perquè l'Associació de Propietaris de Locals d'Oci assegura que seguirà funcionant tot i el tancament d'aquests establiments del barri de Gràcia. Els empresaris afirmen que l'Ajuntament els ha enganyat i que ha incomplert els pactes que va assolir el ple del mes de maig del 2016. Un ple en el qual es va aprovar per unanimitat el compromís de buscar una solució per l'oci nocturn de la ciutat.
Precisament aquesta és una de les reivindicacions dels empresaris de l'oci, que denuncien que no s'ha redactat cap pla d'usos recreatius i de restauració del barri de Gràcia. Lluís Perarnau, regidor dels serveis municipals, accepta que el consistori va tard en la concretació d'un nou pla d'usos.
Ja és veritat, hi ha hagut aquest compromís de fer el pla d'usos de l'oci, de l'oci nocturn i de l'oci en general, i és veritat, anem en retard i potser haurem de fer un específic de la zona del districte 5è per poder també anar a córrer. El que passa és que fer parts sense tenir una visió general també a vegades és contra, no té molt sentit. Llavors, si és veritat, hem de fer el pla d'usos d'oci a nivell de tota la ciutat i hem de veure un específic de l'àmbit del districte 5è.
Tot i això, l'equip de govern defensa que el canvi en el pla d'usos de Gràcia es va fer durant el mandat socialista i els empresaris ho saben. Per Perarnau, però, avisa que hi ha sobre la taula el trasllat a la zona hermètica a Sant Pau de Riusec.
Reivindicació que fa molt temps que plantegen, però ells també saben, i no ve d'ara, que des del mandat anterior, no?, doncs també hi havia tota aquesta regulació i se'ls plantejava que aquí a la zona de la zona hermètica havien de marxar i que hi havia altres alternatives a la ciutat. Entenem que això no ha canviat i el que no podem és no ens tirarem enrere amb això.
Des de l'Associació de Locals de Zona Hermètica demanen que s'iniciï un diàleg amb l'Ajuntament, ja que fins ara no hi ha hagut comunicació.
I la zona hermètica no és l'única qüestió en la qual el govern ha fet autocrítica. També ho ha fet en relació a la gestió de la plaga de xinxes d'Espronceda, que està tenint lloc aquests dies. La regidora de la Crida, Glòria Rubio, reconeix que no s'ha actuat amb prou rapidesa i demana disculpes als veïns.
Pienso que es de justícia que també hagamos un ejercicio de autocrítica y de responsabilidad de lo que hemos hecho mal y de lo que hemos hecho bien. Y evidentemente comparto algunas de las críticas que se han puesto encima de la mesa, que seguramente hemos actuado con poca celeridad o con poca agilidad cuando la magnitud del problema pues merecía que actuáramos más rápidamente. Por lo tanto, no se nos van a caer los anillos y tenemos que pedir disculpas a los vecinos y las vecinas de Espronceda por haber tardado demasiado o haber empezado a actuar unos días más tarde de lo que tendríamos que haberlo hecho.
Rubio ho va dir ahir a la nit al ple municipal del mes de juliol durant el debat de les mocions de Ciutadans i del Partit dels Socialistes en aquesta línia. Les dues propostes van tirar endavant.
Notícies Vespre.
En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un clan familiar del Vallès Occidental que es dedicava a la gestió de plantacions de marihuana i de narcoassals. Aquesta organització estava vinculada a la comarca i havia actuat en diferents ciutats de la zona, com per exemple Terrassa. Els 15 detinguts retenien il·legalment a les seves víctimes i actuaven violentament en els robatoris.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 15 persones com a presumptes autors de diversos delictes de l'organització criminal, robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal, tràfic de drogues i usurpació de funcions públiques. La investigació va començar a causa de l'agressió que va patir un home a Terrassa quan un grup de 7 persones els va agredir. El van deixar inconscient i el va ser traslladat fins a Badia del Vallès. Un cop allà, el van torturar mentre aprofitaven per robar casa seva. Des dels Mossos d'Esquadra, l'inspector Jordi Uller explica a Ràdio Sabadell que en partit d'aquest incident, el cos policial va començar a investigar aquest clan familiar i també va poder averiguar quin era el tipus de negocis a què es dedicaven.
A partir de la denúncia aquesta, de seguida veiem que al darrere d'això participen 7 o 8 persones i que aquestes persones formen part d'una organització criminal que està liderada per 3 germans, ubicats a Badia del Vallès, i que a banda de dedicar-se a tenir comportaments mafiosos del tipus practicar extorsions, fer amenaces, s'inventen deutes, etcètera, gestionen plantacions de marihuana una miqueta per el territori, pel Vallès, pràcticament situades totes pel Vallès.
El jutge ha decretat presó per als 7 detinguts i la resta han quedat amb llibertat amb càrrecs.
En economia, Banc Sabadell ha guanyat els primers 6 mesos de l'any 120,6 milions d'euros, una xifra que suposa el 67,2% menys que l'any anterior. L'entitat que presideix Josep Oliu ha presentat uns comptes de resultats afectats per la venda dels actius immobiliaris problemàtics per un valor acumulat de 12.200 milions d'euros que han sortit del balanç, unes operacions que han obligat l'entitat a fer provisions per valor de 125 milions d'euros i que han reduït les xifres de beneficis.
Sabadell també ha estimat que sense aquestes operacions hagués assolit els 456,8 milions d'euros de benefici, superant així les xifres de 2017 en un 24,4%. A més, cal sumar-hi els 307 milions d'euros de la compra de l'entitat bancària TSB. En els últims 6 mesos, el banc ha col·locat actius problemàtics per valor de 9.500 milions d'euros. D'aquesta manera, l'entitat considera que ja ha eliminat pràcticament l'exposició immobiliària problemàtica. Jaume Guardiola, conseller delegat del Banc Sabadell, ha aprofitat la roda de premsa de presentació per disparar contra la proposta del govern espanyol de crear un nou impost a la banca.
Evidentemente no nos gusta, ¿no? La propuesta para hacer un impuesto más allá de la, bueno, de la situación particular. Yo creo que poner impuestos sectorialmente para estructuralmente solucionar un problema como es el hipotético déficit en las pensiones me parece que es una, digamos, una decisión que puede distorsionar el juego de la competencia, ¿no?
En el compte de resultats, l'entitat també ha presentat una reducció de la ràtio de morositat que s'ha reduït en 2 punts, del 4,7 al 4,5. Un altre indicatiu que també ha baixat són els marges d'interessos. Des de gener fins a juny han baixat un 8,8% i és resultat de la caiguda d'operacions financeres.
3 minuts per un quart de 8, el sabadellenc Roger Escapa se li ha girat feina i no marxarà de vacances aquest estiu. I és que s'ha convertit en la nova aposta de Catalunya Ràdio per competir pel lideratge radiofònic. Des de dilluns està al capdavant de l'edició del Matí de Catalunya Ràdio i a partir del 8 de setembre serà el nou presentador del Suplement, el magazín d'actualitat i entreteniment que marca el ritme del cap de setmana de l'emissora pública catalana.
Des de dilluns, Roger Escapa és la veu del matí en substitució de la presentadora Mònica Terribas, que ha marxat de vacances. Programa que coneix perfectament, ja que ha estat la segona veu durant tota la temporada. En declaracions al Notícies Matí, Escapa assegura que entoma dos reptes amb il·lusió i que el seu equip ja està treballant els continguts del nou Suplement per renovar continguts i mantenir-ne els que funcionen.
La veritat és que se'ns gira molta feina aquest estiu, però ho anirem fent cada dia una cosa diferent i anar planificant i pensant coses, perquè la veritat és que el repte és molt gran. De moment ara el que estem fent és el Matí de Catalunya Ràdio, que ja porta una feina grandíssima. Cada dia són 5 hores de programa en directe. El que passa és que el Matí de Catalunya Ràdio aquest estiu ja feia temps que em tocaria presentar-lo, per tant l'he pogut preparar, malgrat que va molt vinculat a l'actualitat, i evidentment el Suplement haurà de ser tot una mica més a correcuita, però per sort tindré un equip al darrere que és meravellós, que ja s'ha tancat i que també es posarà a treballar molt aviat.
El cantant de Mishima, David Carabén, el cantautor Roger Mas, la cantant Núria Graham o l'escriptor britànic John Carlin i el redactor de The Wall Street Journal, John Sindreu, acompanyaran Escapa en aquest nou Suplement, en substitució del també sabadellenc Ricard Ostrell, al qual li ha desitjat sort en el nou projecte. Precisament, Escapa ha recordat els inicis de tots dos en aquesta emissora, a Ràdio Sabadell.
Ens hem desitjat sort i tant, hem parlat, i tan bon punt es va fer públic la setmana passada, va començar a filtrar algun mitjà, ens vam trucar, ens vam desitjar sort i amb el Ricard anem parlant de tant en tant, hem coincidit aquí l'emissora, hem treballat molts anys junts a Ràdio Sabadell, després a Catalunya Ràdio, hem viscut junts a Sabadell també, vull dir que tenim relació. Amb el Ricard fèiem un programa que es deia Això m'han dit, del qual tinc un record meravellós, als migdies, que era un programa d'entrevistes magnífic, que ens ho passàvem molt bé, que també molestava molt a l'Ajuntament perquè fèiem molts esforços per treure-se'ns de sobre a l'època en què governava el PSC de Manuel Bustos, i de fet al final ho van aconseguir.
Ara Escapa té el repte de competir pel lideratge radiofònic dels caps de setmana a Catalunya, que està en mans d'un altre sabadellenc, Xavi Bundó, que presenta el magazín matinal de RAC1 amb 574.000 oients el dissabte i 399.000 els diumenges, segons les últimes dades de juny de l'Estudi General de Mitjans.
Us ho avançàvem en titulars, el Fresh Festival tanca la seva segona edició amb més de 5.500 espectadors. 12 dels 34 espectacles han penjat el cartell d'entrades exaurides al llarg del festival. Una de les novetats d'enguany ha estat l'escenari Off Fresc, que ha tingut també molt bona rebuda per part del públic, complint un 85% les seves localitats.
El Fresc Festival ha tancat el certamen d'enguany amb un 77% d'índex d'ocupació en els seus espectacles. Durant tot un mes s'hi han presentat fins a 34 actuacions diferents de música, teatre, cinema i escena familiar. Joan Carles Sunyer, director de la Fundació Antiga Caixa Sabadell, assegura que el Fresc es consolida com a una oferta cultural i tossi de referència.
En l'elaboració en general de la segona edició del Fresc Festival és molt positiva per part de l'organització. Hem repetit gairebé xifres de la primera, ens anem a 5.500 espectadors amb un gairebé 78% d'ocupació. Són xifres que el que fan és consolidar aquesta proposta i aquesta iniciativa que vam iniciar l'any passat.
Sunyer ha explicat que els concerts musicals són els que han omplert més localitats a l'amfiteatre, penjant el cartell d'entrades exaurides, per exemple, en els recitals de Manu Guix o de l'Orquestra d'Acordions de Sabadell. Tot i això, Sunyer assegura que tants espectacles de teatre com els contes per adults o els espectacles infantils també han tingut molt bona resposta del públic.
Les quatre línies del festival, crec que són quatre línies prou importants i interessants. Nosaltres, com sempre hem dit, busquem una programació diversa, eclèctica, per arribar a una diversitat de públics el més ampli possible, i entenem que aquestes quatre línies de programació són molt vàlides i les intentarem mantenir també possiblement de cara a la tercera edició.
L'Off Fresc, el nou escenari del festival, s'ha consolidat també com un espai atractiu per a l'espectador, complint el 85% de les seves localitats. Sunyer ha avançat que de cara a l'any que ve l'Off Fresc entrarà a la programació normal del festival.
La força de la TUS, Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Sí?
Ei, Toni, on ets?
De vacances, a Eivissa, prenent el sol i molta vitamina.
Vitamina?
Sí, vitamina dens.
Vitamina.
Aquest estiu no apaguis la ràdio. La música electrònica no s'atura.
Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dens amb Toni González.
Refresca't les orelles amb Vitamina Dens.
Puja el volum, però sense saturar. Gaudeix de la música electrònica aquí, a Ràdio Sabadell.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Torna el futbol a la nova Creu Alta. Un equip que il·lusiona. Comptem amb tu, Arlequinat, el centre d'esports Sabadell més obert a la ciutat que mai. El més de tots. Fes-te'n soci.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat de la jornada, i comencem en l'àmbit judicial, perquè el jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, ha imputat al PDeCAT en el cas del 3% i demana que es personi amb advocat i procurador a la causa.
El magistrat apunta que el PDeCAT és la continuació de Convergència, amb la qual cosa li imputa els delictes de tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals. Amb tot, la formació serà investigada per posar en marxa una estructura per finançar-se il·legalment amb donacions a les fundacions per part d'empreses constructores a canvi de l'adjudicació d'obra pública.
El Suprem torna a denegar la llibertat dels polítics presos.
La sala considera que no hi ha hagut cap modificació dels motius pels quals el jutge Pablo Llarena va acordar la presó preventiva i rebutja substituir la presó per altres mesures alternatives menys severes.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita Jordi Turull com a investigat per cedir patrimoni a la seva dona abans de l'1 d'octubre.
Turull, empresonat des del 8 d'octubre passat, haurà de declarar per la investigació sobre la suposada ocultació del seu patrimoni. El magistrat del Tribunal, José Francisco Valls, ha acordat citar tant l'exconseller de Presidència com també a la seva dona, tots dos com a investigats.
L'Assemblea Nacional Catalana convoca una manifestació clàssica per la Diada que ompli la Diagonal.
Avui l'Assemblea Nacional Catalana ha desvelat els seus plans de cara a la Diada de l'11 de setembre. Omplir l'Avinguda Diagonal de Barcelona des de la plaça de Glòries fins al Palau Reial, on a les 17:14 es farà un silenci, un moment en el qual s'abaixaran les pancartes i les banderes, que culminarà en una acció que l'organització anomena Onada de So i que consisteix en que els assistents facin sentir la seva veu progressivament. La samarreta d'enguany, de color corall, s'inspira en el color de les brides de l'urna de l'1 d'octubre.
El govern espanyol fracassa en l'aprovació del sostre de despesa, però anuncia que començarà treballant el pressupost.
L'executiu no ha aconseguit aprovar-lo al Congrés de Diputats aquest migdia. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha afirmat que treballaran des d'aquesta mateixa tarda per elaborar un pressupost pel 2019 i ha manifestat que ho faran en base al sostre de despesa actual aprovat pel PP. El govern espanyol tornarà a portar la mateixa proposta al Congrés d'aquí un mes, però haurà de fer un pressupost en base al sostre de despesa actual i renunciar al creixement del 4,4 que li havia autoritzat Brussel·les.
El govern espanyol també ha aprovat el decret llei que garanteix l'atenció sanitària universal.
El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres el Reial Decret sobre l'accés universal al sistema de salut. La norma garanteix el dret a la protecció de la salut i a l'atenció sanitària de les mateixes condicions en totes les persones que es trobin en estat espanyol. Així, la titularitat del dret de l'assistència es basa en la condició de ciutadania i el seu reconeixement es desliga de la condició d'assegurat.
Els taxistes reactiven les protestes amb talls i aturades al centre de Barcelona.
Consideren un escàndol la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de mantenir la suspensió del reglament de l'àrea metropolitana que limitava l'activitat de les empreses de vehicles sense conductor com Uber i Cabify. Amb tot, han impulsat una aturada indefinida.
Una aturada que ja està provocant col·lapse al centre de Barcelona i talls a la C31 a l'aeroport per aquestes protestes. I qui també està de vaga és Renfe i Adif.
Entre les 4 i les 6 de la tarda s'han portat a terme el segon tram de les aturades que afecten els serveis de Rodalies i els trens regionals. L'objectiu de la protesta, convocada per la CGT, és reclamar a l'operadora i a l'administració ferroviària que desbloquegi qüestions laborals i salarials. Tot i que la durada no ha provocat grans incidències, els usuaris han lamentat la falta d'informació.
Jutgen un català a Alemanya per abusar d'un menor.
L'Audiència Alemanya jutja aquesta setmana un home de Barcelona de 33 anys a qui s'acusa d'haver violat de manera continuada un nen de 7 anys que pagava la seva mare a canvi. L'home ha reconegut ser l'autor dels delictes, justificant-ho pel seu interès sexual pels nens, i ha demanat que el sotmetin a teràpia. La mare del menor oferia el seu fill a canvi de diners i durant 2 anys el menor va estar patint abusos. Finalment, el cas es va descobrir a principis d'any quan la policia va descobrir que, per internet, la mare oferia el seu fill.
I un últim apunt, l'eclipsi total lunar més llarg del segle XXI es veurà aquesta nit.
Aquesta nit a les 20:25 l'eclipsi lunar començarà fins a arribar a ser total a les 21:30, quan es veurà la lluna d'una tonalitat vermellosa, fins passada la mitjanit, quan l'eclipsi haurà acabat. És un dels fenòmens astronòmics més destacats d'aquest any i, a més, serà l'eclipsi total de lluna més llarg del segle XXI amb una durada total de 103 minuts en la fase de totalitat.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports Sabadell tornarà demà al nou municipal de Santa Coloma per jugar la primera ronda de la Copa Catalunya. Pels de Toni Saligrat serà la primera prova oficial de la temporada. Sergi Garcés, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Com diem, primera prova de foc oficial pel nou projecte de Toni Saligrà, pel nou projecte del Centre d'Esports Sabadell, i davant un equip de nova formació, de només 4 anys d'història, però en els quals ha aconseguit 4 ascensos consecutius fins a arribar a la tercera divisió, categoria en la qual jugarà l'any que ve, és a dir, només una per sota de la que actualment milita el Centre d'Esports Sabadell. Eliminatòria a partit únic, que començarà a les 8 del vespre i que ha de servir perquè el tècnic de Torrent continuï fent proves, com ja va fer ara fa uns dies a Palamós, en el que va ser el primer test de pretemporada d'aquest projecte 18-19 del Centre d'Esports Sabadell. Pel que fa al partit de demà, s'espera que fins i tot hi hagi encara més rotacions, com per exemple la possible titularitat de Romans, el jove porter sub-23, que continuarà formant part també de la plantilla arlequinada en aquesta nova campanya. Més enllà d'això, avui el Sabadell ha presentat la que fins al dia d'avui és la seva última incorporació, la de l'atacant Néstor Querol, el de Castelló de la Plana, ha tornat a presentar-se com a jugador arlequinat, com ja ho va fer l'any passat. Recordem llavors, però, que no va arribar ni tan sols a defensar en partit ni oficial ni amistós la samarreta arlequinada abans de ser traspassat al Badalona. Ara arriba per quedar-se i per continuar donant pólvora i gols a l'atac del conjunt sabadellenc. Per tant, per acompanyar en la zona d'atac a jugadors de la talla com Arturo, Edgar Hernández o el propi Felipe Sanchón.
El Peralada Girona B serà el primer rival del Sabadell de temporada 2018-2019. Després de molts dies d'espera i d'incertesa, finalment ha estat avui quan la Federació Espanyola ha fet el sorteig dels calendaris dels 4 grups de segona B. Adrià Arroyo, bona tarda.
Bona tarda, Karen. No és d'estranyar veient la quantitat de filials que hi ha enguany al grup tercer de segona divisió B, però serà precisament un filial, com dius, el Peralada, el del Girona, qui es veurà les cares en la primera jornada contra el Centre d'Esports Sabadell en un partit que es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a la nova Creu Alta. A partir d'aleshores, el primer desplaçament serà contra la gran novetat enguany al grup de Llevant, és a dir, la Unió Deportiva Conquense. Per tant, la primera sortida dels de Toni Saligrat serà fins a Conca. I a la jornada 3, segurament el primer plat fort de la temporada coincidint amb Festa Major, aquí a Sabadell, a la nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Barcelona B. Pels més habituals als desplaçaments, pels seguidors que fan més quilòmetres, per exemple, un dels viatges més agraïts és el desplaçament al Camp de l'Ebro, a Saragossa, coincidint amb les festes del Pilar, o també pel Pont de la Constitució, al desembre, davant d'un històric com el Club Deportivo Castellón, a Castàlia. Si ens fixem en el tram final de temporada, l'últim partit a casa serà contra un nou vingut que mai no ha jugat contra el Sabadell, Centre d'Esports Egea, a la penúltima jornada el 12 de maig. Pel que fa a l'últim partit de la Lliga regular, serà fora de casa, serà el Municipal d'Olot contra el conjunt Garrotxí. Curiosament, la temporada passada no va ser l'últim desplaçament, sinó el primer de tota la Lliga, el del Sabadell a Olot.
Aparquem el futbol, parlem de waterpolo, victòria de la selecció espanyola de waterpolo que disputarà la final de l'Europeu.
El combinat que dirigeix David Català, que compta amb jugadors del club com Sergi Cabanes, es va imposar ahir al vespre a Itàlia a les semifinals de l'Europeu de Barcelona per un ajustat 7-8, un partit que va acabar amb polèmica, ja que els italians van reclamar un gol en l'última jugada del partit que els hagués forçat l'empat i els penals. El tècnic David Martín valora ara el pas endavant del seu equip.
S'ha demostrat que aquesta generació està creixent molt, que està madurant, perquè avui el partit hem començat molt bé. Itàlia, que és un equipat, ha donat la volta i nosaltres hem aguantat. I això és molt important, ¿vale? Perquè moralment era un cop molt fort, es costava fer gol. ¿Vale? I els jugadors joves al final han aparegut. ¿Vale? Per tant, això és una masterclass per tots els jugadors joves, ho han de viure, i si nosaltres li donem aquestes oportunitats, segur que tindrem una generació molt exitosa.
Ara l'equip espanyol s'enfrontarà a Sèrbia a la final per aconseguir l'or en l'Europeu, l'única medalla que no té el seu palmarès.
I un últim apunt, el Sabadell Rugby Club aposta per seguir creixent com a entitat. És per això que aquesta pròxima temporada crearà un equip sub-18 per incorporar gent jove a l'entitat. Aquesta iniciativa se suma a la ja concretada de fa uns mesos de crear una escola de rugby juntament amb el Sant Quirze.
La idea és aconseguir nodrir de jugadors al planter del primer equip. Oriol Martínez, director esportiu del Sabadell Rugby Club, considera que aquesta és la millor manera de fer créixer l'entitat. Un cop se sàpiga si hi ha prou joves que s'apuntin, els responsables del club decidiran si formar un equip per competir o només per entrenar.
La veritat és que no tenim pensat un número de jugadors. Si són dos jugadors, formarem dos jugadors. Si venen 30, millor per nosaltres. En principi necessitarem jugadors, uns 20 jugadors per poder començar a competir. Si no poguessin competir, igualment aniríem entrenant i també valoraríem fer possibles unions i fusions perquè els jugadors no es quedessin sense jugar. A més, si fossin pocs, poden entrar a la disciplina del sènior a l'hora d'entrenar, adaptant els contactes i adaptant certs exercicis perquè no pateixin físicament. però el número amb un jugador ja tenim suficient. Òbviament, contra més siguem, millor.
L'escola ha de servir per formar els més petits fins als 16 anys i a partir d'aquí els jugadors passarien a l'equip sub-18.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 27 de juliol. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa i que podeu seguir la informació local a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Que acabeu de passar un bon divendres, un bon cap de setmana i els que comenceu vacances també les passeu molt bé. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.